et recordo sempre així.
La promesa prohibida, nus a l'estómac, la catifa i els seus jocs. Et recordo sempre així, el final de la innocència, l'abraçada de dos cors, les teves carícies i recompenses. Buscaré fins al final. Demanaré que em cuidis. Seguiré despullat. Fins que em deixis d'estimar. Et recordo sempre així, cuidant dels meus somnis, aplaudint els meus èxits, aixecant-me de les meves derrotes. Et recordo sempre així, abraçant la llum de l'alba, enganyant les agulles del rellotge, corrent entre els teus braços. Buscaré fins al final.
Et recordo sempre així, Miquel Abras, un de les cançons de la llista del set capdavanters. Bé, continuem 12 i 3 minuts. És aquell moment que anem a uns consells de publicitat i de seguida ja engegarem el que és la segona hora amb alguna variació que ja irem explicant-ho d'aquest Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Un consell de publicitat i tornem de seguida.
Escalaubet i sigues guanyador de premis en metàl·lic per bescanviar en establiments associats de l'Escala.
Hi ha 6.000 euros en premis.
Obet, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya.
I guanyem tots.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'Obet?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'Obet. Entra a obet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
l'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, des d'ara fins al punt de la una. Perquè al punt de la una tindrem les notícies i ara és aquell moment que saludem l'Abel Font perquè ens farà un avanç dels temes que es tractaran avui a l'informatiu de la una. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan.
Bé, reemprenem la normalitat. I, bé, com sempre, doncs, aquesta hora és aquell moment de saber què tractarem al punt de la una.
Al punt de la una parlarem de cap de setmana. I puntejarem fets del cap de setmana, com ara, l'elecció de l'hereu, del nou hereu de l'Escala. Dic hereu perquè hereu, no pubilla.
No hi ha pubilla, tampoc?
No hi ha pubilla. Víctor López és escollit nou hereu de l'Escala en la festa celebrada aquest dissabte a la Sala Polivalent. De fet, els actes ja s'havien iniciat a la platja, amb una tronada de tambors de la Batuscala, cercavila de gegants, i llavors l'acte oficial, amb assistència de més d'una vintena de poblacions vingudes d'arreu de Catalunya, amb els seus hereus, pubilles, hereuets, pubilletes, que van fer l'acte noble a la Sala Polivalent de l'Escala. Serà un dels temes que tractarem, com tractarem també la castanyada que es va fer a l'Escola Bressol Vallmanetes. Els més petits no es volen perdre una tradició com aquesta, i tant els alumnes com les mestres i pares i mares van participar d'aquesta entranyable celebració a l'Escola Municipal Bressol Vallmanetes. I a nivell d'àmbit polític, una nova concentració a la plaça de l'Ajuntament i de l'Església. Davant de la situació política actual, davant la convocatòria d'eleccions pel 21 de desembre, marcada sobretot per les detencions, l'empresonament de més de la meitat del govern de Catalunya, més els presidents de les entitats cíviques o socials com l'ANC i Òmnium Cultural. I lligat amb això, ens farem ressò de la nota de la territorial de l'ANC de l'Escala, que té inscripcions obertes per a l'autocar que vol anar a Barcelona aquest dissabte vinent en una nova gran concentració al Cap i Casal. A banda d'això, el cap de setmana està marcat també per un tema esportiu com la Tramuntrail. Més de 200 atletes hi van participar aquest cap de setmana. D'aquests, 68 feien el recorregut complet, aquesta trail per terres del Parc Natural del Montgrí, amb un recorregut total de 21 quilòmetres. El recorregut on hi va haver més participació va ser al mig, el de 10 quilòmetres, 103 atletes, i llavors el familiar, la caminada, podríem dir-ne, la de 6 quilòmetres, van participar-hi 44 persones. A banda d'aquests temes, un recull d'agenda, tots els actes previstos a l'Escala al llarg d'aquesta setmana, com és ara la xerrada tertúlia a la biblioteca sobre la pena de mort, allò que abans era la tertúlia cafè, o el cafè de la biblioteca.
Cafè filosòfic.
El cafè filosòfic, exacte. Ara, aquest any, amb una estructura molt semblant, no es diu cafè filosòfic, sinó que és una xerrada tertúlia. Amb el mateix conductor, Josep Maria Carbó, en cada ocasió, es fa un cop al mes, es marca un tema i a partir d'aquí, doncs, es genera debat o tertúlia. Aquest dijous, sobre la pena de mort. 6:45 a la Biblioteca Pública Víctor Català. El cap de setmana serà marcat per els últims dies de venda de castanyes a la platja. Últim cap de setmana de castanyes. I finalment hi haurà un cap de setmana amb una mica de fred, si es manté la previsió.
Sí.
Perquè fins ara la temporada de venda de castanyes del Cera ha estat marcada per un temps, diguem-ne, primaveral. Mm-hmm. Per dir-ho...
Portem uns anys així, eh?
Sí. Però sempre acaba arribant la fred.
Clar.
I no tanquem la temporada sense que hagi fet una mica, ni que sigui una mica de fred. Doncs aquest cap de setmana en farà. Falten 6 dies encara, però...
No, però penso que el ritme que portem...
Tots apunten, les diferents previsions apunten que ara sí que comencem a entrar a la fred. La tramuntana ens ha obert les portes aquest fred més nòrdic, uh-huh. I sembla que hi anem de caps. Últim cap de setmana de venda de castanyes, per cert, amb l'aplec de Sant Martí. 44a edició de l'aplec de Sant Martí d'Empúries, al migdia o 1:45, ofici solemne, a la tarda, audició de sardanes amb la cobla local, la principal de l'Escala. I acabant amb la venda de castanyes, ball de tarda al casal del jubilat, visites romanes a Empúries, i això és el que conforma aquesta setmana que avui, tot just avui, comencem. A banda d'agenda d'activitats, el temps... Amb Sergi Corral, que apunta com avui dilluns vivim una jornada de tramuntana molt forta, amb ambient assolellat, això sí, i fred que es mantindrà fins demà. I demà passat, podríem preguntar ara.
Jo penso que també, Penso que també. Jo, almenys les previsions que veia a TV3, saps que hi ha la fletxa aquella del...
A la Tele3, quan fan la ratlla de la setmana...
La ratlla anava baixant, que penso que els hi falta espai.
Jo em sembla que sí.
Hauran d'ampliar per baix, perquè la ratlla anava baixant, almenys la previsió de 5 dies vista.
Just després de l'informatiu vindran els esports. Els on amics també Ivan García, i de fet dins de l'informatiu ja farem una relació exhaustiva dels resultats, els números de cadascuna de les categories, les veus, les anàlisis, els comentaris dels protagonistes, tot això ho guardem al Zona Mixta, amb l'Ivan García, a destacar d'aquest cap de setmana que no hi va haver partit de segona catalana. S'havia de jugar contra el Sant Jaume de Llierca, i el que ha transcendit, si més no, el que ha pogut saber l'Ivan, és que el Sant Jaume tenia moltes i moltes baixes.
I va dir... equip, allò que dius, no fa equip.
No fa equip. Va fer un truc, ara ho farem aquí molt teatralitzat, si vols, Va fer un truc i, escolta, gent de l'escala, escolteu-me, tu,
digue'm.
Ens entenem, tu i jo, que ens entenem.
Sí, home, digues. Guita,
que podríem deixar-ho per un altre dia, això.
Què passa?
Hòstia, és que, mira, un s'ha fet mal, l'altre que té un familiar fotut, l'altre que estudia a Barcelona i que cap de setmana no ha pujat, que no faig equip.
Bueno, no faig cap equip. Problema. Tu vines i nosaltres ja te'n deixem. Tenim jugadors de sobres que no juguen mai i nosaltres te'n deixem.
Home, no fotis, ho hem d'arreglar, això. Ho hem d'arreglar. Què fa falta?
No ho sé.
Farem un sopar.
Sant Jaume de Llierca, què ens podeu oferir?
Què podem fer a Sant Jaume de Llierca? Hòstia, hi ha un restaurant molt bo aquí a Sant Jaume.
Ah, doncs ja està fet.
Molt bo, quedareu com uns senyors.
Està fet el partit de tornada, quan vinguem. Ja tinguem-ho tot preparat.
No patiu.
Sí, ara sí, sí. Però els jugadors no, nosaltres en tenim,
I podríem... Vull encara t'hi afegiria una altra cosa. Som... Que no saps qui som nosaltres.
Qui sou?
Som els filials de l'Olot.
Què me dius, ara?
Tu vols estar bé amb l'Olot, no?
Bueno, mentre no ens robis jugadors...
Mira, l'Olot te vindrà a fer una amistosa a principi de temporada.
Si hem de pactar això...
Faràs taquilla aquell dia.
Sí, home.
Faràs taquilla.
Ja està arreglat.
Arreglat. Doncs, si fa no fa, Joan...
Van així, no?
Si fa no fa, salvant les distàncies devia anar...
Entre Miquel Bosch i el president del...
Amb Miquel Bosch no, amb algun altre directiu, que Miquel ha estat fotut aquests dies.
Ah, val.
Però sí, la directiva d'un costat i de l'altre van decidir que... com a bons veïns, bons contrincants, si tens un problema, no pateixis, que avui per tu, demà per mi, ajornem el partit i ja ho trobarem. Per tant, no hi ha hagut futbol de segona catalana. Sí que hi ha hagut bàsquet, els dos sèniors, una victòria i una derrota. El de primera catalana no se'n van sortir a Arbúcies, va perdre de 12, 78 a 66, sí que guanyava el B, que jugava a casa, i guanyava de 30, precisament amb un equip del Ripollès, al camp de Bànol, i el camp de Bànol sortia amb les orelles calentes del pavelló de l'Escala, havem perdut de 30. 80 a 50 era el resultat. I tenis de taula, els de primera estatal, amb l'Iker i en Norbert al capdavant, estan que se surten aquest any, guanya els dos partits que jugava aquest cap de setmana, d'una banda li endossa un 5-1, el Sant Lluís de Maó, partit disputat a la Sala Polivalent, i de l'altre va fer un desplaçament a Sabadell amb un clàssic com són els Falcons de Sabadell i va guanyar 3-4. Aquí va anar més just, però també van guanyar. Tot això ens ho explicarà l'Ivan just després de les notícies i aquest serà el contingut de la franja més informativa d'aquesta casa a l'acabada a la 1 a les 2.
Molt bé, doncs deixem ja l'informatiu i entrem a la fase concurs.
Rasco o no rasco?
Rasca.
Rasco, què he de rascar? Encara me'n queden, Me'n queden...
Ja ho veig que n'hi ha per rascar.
N'hi deu haver una trentena, encara.
Vinga.
972-77-10-00. Voleu que us la rasqui?
Vinga.
La butlleta.
Aquí. No pensar malament.
No, home, no pensar malament mai. Els nostres oients poc ho fan, això. 972-77-10-00. L'Obet premia els seus clients habituals amb premis de 100 euros a gastar en compres als comerços associats a aquest gremi. En aquests mesos, que solen ser dels més fluixos comercialment parlant de l'any, octubre, novembre i fins entrat a desembre, abans no arribi la campanya de Nadal, amb aquestes butlletes. Per cada compra que feu amb un dels 100 i tants comerços associats a l'Obet, doncs podreu rascar i amb moltes possibilitats de guanyar, perquè hi ha cap a pràcticament 500 butlletes en premi.
Carai.
En premi de 10 euros. A banda d'això, Aquest d'una banda. D'una altra, hi ha un comerç que és un col·laborador històric d'aquesta casa, com és l'anxova milionària.
Sí, senyor.
Amb en Fèlix Pons al capdavant, que vol compartir la sort amb els nostres oients i per això ens regala cada setmana un dècim. I nosaltres aquest dècim el regalem a un dels oients que prèviament ens hagi trucat. Obrim llista de cap i de nou. Això sí, ens heu de trucar.
Quin nom ens toca aquesta setmana?
És el mateix que tot el mes anterior.
L'11.000, no?
16.111.
16.111.
1-6-1-1-1.
I l'equip?
L'Obradoiro.
L'Obradoiro.
Rio Natura, Obradoiro. Montbus, Obradoiro. És de Santiago.
Sí, aquest equip va tornar a la primera divisió per via judicial, diguem.
Ui, n'hi ha que per via judicial van a altres llocs,
I tant, i són altres llocs.
Estan a altres llocs, no pas a primera.
Em penso que tindrem una trucada...
Fa de mal dir.
Doncs vinga. Hola, bon dia.
Hola, bon dia, nois guapos.
Ai, uita, ja ens estarrufem, tu.
Se'ns ha anat tota la fred que teníem.
Caram, que sí.
Carme Moriscot.
La mateixa.
Molt bé.
No està present amb vosaltres, però està present a casa seu.
Molt bé.
Escolta'm, Carme, tinc un duro a la mà.
Sí.
Un duro de 5 cèntims d'euro, vull dir.
Sí, ja t'he entès.
Què faig amb aquest duro?
Arrasca, 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 arrasca.
Arrasca, arrasca, arrasca. Vinga.
Poc ens ha sortit res.
Sí, mira.
Ja hi trobarem,
jo penso que us han donat els que no toquen.
Els saldos, ens han donat els saldos.
Els que no toquen.
Exacte.
Us han donat.
Mira, que no sigui dit, Carme, tens el número 1.
No, és que he trucat expressament per tenir-ho.
Doncs,
caram,
ja està fet.
Ja està fet.
El número 1 pel sorteig del dècim de loteria, que valdrà també com a número 1 pels 4 croissants de dissabte.
Vale, molt bé. Moltes gràcies i molta sort pels de... I moltes gràcies també pels de la loteria.
Molt bé.
Per participar, per fer-nos rics a tots.
Ja ho crec.
Esperem, aviam.
Vale? Adéu.
Fins ara. Adéu, Carme. N'hem rescat un per la Carme, perquè tingués el número 1. El número 2, si ens truca algú ara mateix, n'hi rascarem dos.
Mira, penso que sí, que ja el tenim aquí. Hola, bon dia.
Bon dia.
Amb qui ens toca parlar?
Amb la Francisca.
Carai.
La Francisca, com a mínim, té el número 2.
Vale, molt bé.
Com a màxim, no ho sé, però com a mínim...
El 2. Ara, què he de fer amb aquest duro que tinc a la mà, Francisca?
Rasca.
Vinga, rasca.
I prou?
Vinga, un xip més perquè s'ha parat. Si no li vas diguent rasca, no, se para.
Què haig de dir, rasca?
Tu vas diguent
més,
rasca.
Més.
Vinga. Més, rasca.
Oh. Però quan dic que el segon en tindria 2, doncs en rascaré un altre, va.
Vinga, va, un altre, vinga. Va.
Rasca.
Oh. No vol sortir aquest any.
No vol sortir, costa. L'any passat va sortir, En van sortir, jo recordo, com a mínim 2.
Sí.
Que, aviam.
Mira, no estic de sort.
La Francisca, que allò el tindrà el número 2.
Vale, molt bé.
Apuntat està, Francisca.
Ja ho saps, pel número i també pels croissants.
Molt bé, merci.
A tu per trucar.
Au, adéu. Adéu-siau,
adéu. Doncs, sí, esclar, ho deixarem aquí.
Però abans... Agafem una altra trucada.
Agafem-la.
Hola, bon dia, què parlem?
La Maria de Bellcaire.
Maria, tinc un duro a la mà. Què he de fer amb aquest duro?
Sí, rasca.
I prou?
Que rasca més.
Sí, això, rasca fort.
Què me dius ara? No.
100 euros.
Carai!
100
euros?
100 euros.
Ostres!
100 euros.
Per la Maria de Bellcaire.
Per la Maria de Bellcaire. 100 euros a gastar a les botigues de l'Aubet.
Doncs mira, dèiem que no sortia...
Que no surt. Que no mira surt, si no surt.
Hombre!
Moltes i moltes felicitats, Maria.
Ai, i tant.
Això és gràcies a l'Aubet, la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala.
Així haurem de passar a buscar el tiquet.
Haureu de passar a buscar el tiquet i llavors gastar-vos-el en una de les botigues de l'Aubet abans del 10 de desembre, em sembla que és la data límit.
Bueno, molt bé.
Diu això, en cas que el rasca sigui premiat, es podrà bescanviar per compres a establiments de l'Aubet fins al 10 de desembre, exacte.
Ui, ja hi ha dies.
El tens aquí que t'espera, Maria.
Molt bé.
I a banda d'això, per això no treu que tinguis el número 3 pels sortejos de dijous i de divendres.
Molt bé.
Dijous el dècim, divendres els croissants.
Bueno, molt bé.
Felicitats, Maria.
Moltes felicitats.
Ja veus.
Molt bé.
Maria.
Doncs, qui ho diu?
Que Carai.
Qui ho diu que no toca?
Aquesta sí que no me l'esperava.
Ah, solien sortir els premis petits. Aquest és un dels grossos, eh?
Un dels grossos, sí, sí.
Ah, no és pas Pedrera, això.
Ja hem donat un gordo.
El gordo. Ara vindran les teles i les càmeres. No teníem una ampolla de cava per aquí?
Sí que n'hem de tenir alguna.
Podríem xarbotar una mica i esquitxar...
Ja tenim alguna, sí.
Fer una mica de festa.
Hasta alguna ampolla de vi tenim.
També, en gran reserva, poder.
I de molta reserva.
Sé pas què vols dir.
Jo tampoc. En fi. Doncs, ho deixem aquí, per avui ja em penso que ja...
Mira si és bonic, això.
Fer feliç una persona és el més bonic que hi ha. Que ja, de fet, avui la frase ho era. Diu, la manera d'aconseguir la felicitat és fer feliços els altres. Nosaltres fem feliços els altres.
Ens fem feliços nosaltres. Fa que sí.
Ho deixem aquí?
Vinga.
Doncs vinga, t'esperem al punt de la una per anar ampliant tots aquests continguts que hem avançat.
Molt bé. Fins després. Doncs.
Bé, doncs aquest era el sorteig que fèiem avui, 100 euros, i això que ens pensàvem que costaria de sortir, i mira, avui doncs hem tingut aquesta sort que hem pogut regalar aquests 100 euros, que nosaltres ni ens els esperàvem, perquè hem de dir que, com ens porten les butlletes, mai ens diuen que hi haurà premi. Ells ens porten les butlletes, i perquè els nostres oients el vagin sortejant, però, com els aporten, aquí dintre d'aquestes butlletes hi haurà 2, 3 o 4 premis. No, això hem de dir que no ens ho diuen mai, i nosaltres tampoc els hi preguntem, i el que ens agrada és això, fer feliços a les persones, fer feliços als nostres oients, i només ens falta els croissants. Ja és premi segur, això doncs, també algunes persones tindran premis, ara si ho encertéssim a la loteria, fer aquesta setmana, fer un trio de premis, doncs, carai, que bé que estaríem, que feliços que seríem. Bé, és el moment de continuar i, a més ben dit, engegar aquesta segona part amb algunes variacions. Avui el doctor Productes ni tindrem els secrets de cuina i sí que doncs, hem fet aquests petits canvis. Avui en el que és el guió sí que tindrem l'1x1 amb la Montse Hidalgo i també tindrem aquella secció que teníem que ens parla d'esports, aquella secció que ens arriba des de la xarxa de comunicació local. I el que farem ara és anar als esports. Avui el dilluns, a part d'un dia de cuina, però avui, com ja hem explicat, no tindrem cuina, però sí que tindrem esports, perquè després de l'informatiu tindrà el resum esportiu que en fa l'Ivan García. El que farem ara, doncs, ens anem amb aquella secció que ens parla d'esports, que se'n diu l'altre esport, que ens parla d'esports minoritaris. Això ens emporta la Eli Jiménez. I avui el tema és l'esquash.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Una setmana més ens retrobem en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. Avui estem disposats a endinsar-nos en un esport amb poc més de 500 llicències. El voleu conèixer? Va, som-hi, que avui parlem d'esquash. L'esquash es va crear al segle XIX a la presó de la Flet, on els presoners s'exercitaven colpejant una pilota amb una raqueta contra alguna de les moltíssimes parets. D'aquest joc se'n va dir rackets i és l'antecessor de l'esquash. Aquest esport va començar a ser popular al 1880, però no va ser fins al 1928 que es crearia l'associació d'esquash rackets que n'establia les regles del joc. Fins al 1934, però, no es va crear la vessant femenina. A banda de Gran Bretanya i Estats Units, l'esquash també és molt popular a Pakistan, Austràlia, Nova Zelanda, Egipte, Índia, Malàisia, Indonèsia i Japó. L'esquash va començar a practicar-se a Catalunya durant la dècada dels anys 80 del segle XX, 2 anys després d'haver donat les seves primeres passes al territori espanyol, concretament a Madrid. El 1980 es va començar a jugar a Barcelona i la seva pràctica va créixer molt ràpidament a Catalunya. Celebrant-se el 1985 el primer campionat d'Europa a les pistes de Camp Mèlic Club de Sant Just d'Esvern, que va repetir com a escenari 10 anys després. La Federació Catalana es va fundar el 1986 i el 94 es va celebrar el Campionat del Món al Palau Municipal d'Esports de Barcelona. La selecció catalana femenina es va estrenar el 1999 en un partit amistós contra França i la masculina ho va fer l'any següent amb Portugal com a rival. Actualment, la Federació Catalana aplega 19 clubs de la província de Barcelona, 3 de la de Girona, 2 de la de Tarragona i un club d'Andorra. L'esquash és un joc de pilota que es juga amb raqueta, semblant a la de tennis, però més prima i també més llarga, en una pista rectangular tancada per 4 parets i en les quals la pilota pot rebotar sempre que ho faci entre les línies de falta. L'objectiu del joc és aconseguir que el rival no arribi a tornar la pilota, ja es juga al millor de 3 o 5 jocs. Voleu saber els 5 cops que existeixen? Us els expliquem rapidíssimament. El primer és el drive, de dreta a esquerra, utilitzant la paret de la dreta. El segon és el revés, que es fa al contrari del drive, és a dir, d'esquerra a dreta i en la paret de l'esquerra. També tenim el servei, que és el que comúment coneixem com a sacada. El quart que coneixem és el nick, és el més complex de fer i també de tornar. Es fa de dalt cap a baix. I l'últim que tenim és la volea, que es fa sense que la pilota faci cap bot a terra. I fins aquí la visió teòrica de l'esport. Ara és l'Ignasi Erms, entrenador i seleccionador català, el que ens explica més de l'esport. Els anys també han passat en el món de l'esquad, que els canvis no han estat gaire grans, sí que han existit. Ens ho explica l'entrenador i seleccionador català Ignasi Erms.
Hi ha hagut petits canvis que s'han anat fent, sobretot per adequar l'esport a una modalitat olímpica. És una de les prioritats tant de la Federació Mundial d'Esquash com del circuit professional intentar que alguna vegada l'esquash sigui olímpic, que realment ha estat a punt de ser-ho en diverses ocasions, però sempre s'ha quedat a les portes. Han intentat adequar el reglament i algunes petites variacions en quant a la pilota, fins i tot l'altura de la xapa que hi ha frontal, per fer un esport encara més dinàmic, més televisiu.
Comentàvem a l'inici que l'esquash, segons les darreres dades aportades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, compta amb 527 llicències esportives, un número molt baix si el comparem amb altres esports. Però sabem a què és degut? Doncs sí, nosaltres tenim la resposta.
Jo crec que el problema va ser el moment que es va introduir l'esquash aquí a Catalunya i arreu d'Espanya. Era considerat un esport, bé, més que per competir, sinó per va ser un esport de moda i també per cremar energia i per fer un esport, però mai amb la intenció de competir o d'apuntar-se en lligues o de fer unes escoles. Tot això és el que ha fet que la diferència que tenim entre el número de practicants i de federats és molt gran.
I quin és l'estat de l'esquash català? Gaudeix, per dir-ho d'alguna manera, de bona salut? I a fora?
A Catalunya, després del boom dels anys 80, que va durar fins ben bé a la celebració del Mundial Absolut a Barcelona el 94, va haver-hi una davallada de practicants, inclús una pèrdua de pistes i de clubs. I ara, des de fa uns 4-5 anys, està estabilitzat i es veu un petit creixement amb el que és la pràctica entre el jovent. No passa el mateix a nivell mundial. A nivell europeu sí que hi ha una petita davallada, però a nivell mundial el boom és molt gran, sobretot a Estats Units i a països asiàtics.
Una setmana més parlem de gènere amb el ferm objectiu de trobar la paritat. Serà aquest el cas? Pareu bé l'orella, que ens ho explica l'Ignasi.
És evident que hi ha molts més homes o nens que juguen que no pas noies. Tot i que s'està començant a veure un increment de noies que estan començant a jugar a squash. Nosaltres intentem impulsar-lo. De fet, vam fer el torneig internacional que per primera vegada jugava a nivell professional les noies i els nois. A poc a poc sembla que sí, que la gent s'ha tret el cap de que només és un esport masculí, que no ho ha sigut mai realment, i a nivell internacional també s'estan fent esforços molt grans. Els premis pel circuit professional són exactament els mateixos per homes que per dones.
La selecció catalana, malgrat no tenir reconeixement internacional, disputa partits amistosos contra altres seleccions i competeix també en el campionat de seleccions autonòmiques.
A les quals no formem part ni de la Federació Europea ni de la Federació Mundial, i llavors la nostra participació s'ha limitat en tornejos amistosos que hem organitzat nosaltres mateixos, com un Sis Nacions que es va fer fa 3 anys a Andorra, o bé alguns partits internacionals amistosos amb la selecció italiana o d'altres que s'han anat fent. I a nivell nacional participem com cada any en el campionat de seleccions autonòmiques.
Acabem, com sempre, amb els referents a nivell català. Ens retrobem la setmana vinent.
3 nois que estan jugant al circuit mundial, que ja van ser tercers, quan eren juniors, tercers del campionat del món que es va jugar a Namíbia fa 3 anys, i que han entrat amb molta força al circuit mundial, fins al punt que tenim el jugador de Sabadell, Iker Pajares, que està actualment el 64 del món. També tenim l'Edmond López, sotscampió d'Europa Júnior en el seu dia i que ara està al 103 del món, i el Bernat Jaume d'Igualada, que està al 120 i alguna cosa del món i que també formava part d'aquell equip que va ser tercer del món.
El més calent a l'Aigüera.
Hem conegut l'esquash, aquest esport que si no tingui el seu boom, però jo podia dir que potser s'ha vist un xic eclipsat per al pàdel, tot i que va haver-hi un boom de la gent d'anar a jugar a esquash, i concretament aquí a l'Escala, com els anys que va funcionar el fòrum esportiu, hi havia dues pistes d'esquash, i un esport que era bastant practicat, no? que servia per alguna vegada algú més d'un per desestressar-se o per cremar grassa. Molt bé, continuem aquí a Matins de Xarxa, el més calent a l'Aigüera, 12:32 minuts. I la música que ens acompanya és la de setembre, el número 5 de la llista, amb aquest bitllet d'anada.
D'un quadern buit impacient, somriu quan arriba el tren. Respira tan fort que sent com batega el cor. Ja creia que mai no sortiria del seu lloc. Mil murs o potser un de sol. Tant és si encara li queden forces. Explica'm el món que sento que m'enganya, i quan em trobis no passis de llarg, només digue'm on has estat, que seguiré el rastre, i quan em busquin ja hauré marxat, abans no serà massa tard, i el sol se'ns amagui més lluny mai. Tanca els ulls seguint el ritme, es deixa portar per cada nou somriure. Voldria aturar el moment i crida cada nit abans d'apagar el món. Escriu cada instant per poc es perdi entre els records. Qui sap si potser demà la sort se'n va i li cal una dosi de vida. Si el jutge sóc jo,
facis, no passis de llarg. Només digue'm on has estat, que seguiré el rastre, i quan em trobis no passis de llarg. Només digue'm on has estat, et seguiré el rastre, i quan em busqui em ja hauré marxat, abans no serà massa tard, i el sol se'ns amagui més lluny que mai.
Ell és a setembre amb bitllet d'anada. 12:37 i ens anem amb una secció habitual, ara com és l'un per un amb la Montse Hidalgo. Avui la protagonista és la periodista i escriptora Janet Costa, que ens parla del llibre que ha presentat, que es titula Matar al padre. L'escoltem.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Escriptora, periodista i docent. Així es presenta l'autora de les novel·les El xef ha muerto, No hay trabajo bueno o Noche sin sexo, entre d'altres. Nascuda fa 42 anys a Arachico, a Santa Cruz de Tenerife, Janet Acosta no només ha contribuït a fer visible la gran tasca dels millors cuiners del món, sinó que ha desenvolupat l'especialització del periodisme gastronòmic. Avui ve amb un nou llibre sota el braç, Matar al padre. Janet Acosta, benvinguda, bienvenida.
Hola, gracias.
Ahora que cualquier persona puede ser capaz de dar el nombre de tres chefs, por poner una cifra, da la sensación que dedicarse al periodismo gastronómico es casi, no sé, como glamuroso. Pero usted se abrió camino cuando la gastronomía no tenía tanta repercusión, al menos en nuestro país. ¿Por qué escogió esta especialidad?
Fue casi de casualidad en un comienzo, porque mientras yo estaba estudiando la carrera de periodismo en la Complutense, me salieron unas prácticas en una publicación especializada en agroalimentación. Y ahí empecé a sumergirme en el mundo de la prensa especializada en agricultura y me quedé seducida ante las posibilidades que se abrían. Y una cosa me fue llevando a la otra, porque sí que es cierto que desde siempre sentí mucha pasión por la cocina, pero saber desde cuando crece algo hasta cuando llega al plato me parecía apasionante, y esto me ha tenido entretenida gran parte de mi vida.
Matar al padre, ¿le ha cogido cariño a su investigador, a Ben Cabreira?
¿Cómo no tenérselo? Es un tipo con un gran corazón.
¿Qué hay en este libro?
Muchas preguntas. Hay preguntas de todo tipo. Por ejemplo, en lo que se refiere a la gastronomía es ¿por qué este alimento está de moda? ¿Qué hay detrás de una moda gastronómica? ¿Qué hay detrás de un plato? ¿Qué hay detrás de la supuesta ayuda de instituciones, de políticos? Esa frase de lo hacemos por tu bien. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Dónde nace? ¿Dónde nace en nosotros mismos ese paternalismo? Muchas preguntas en todos los sentidos, son preguntas vitales. En momentos de crisis económica, ¿quién queda cuando no te queda nada? Muchas preguntas.
El libro La Trama se desarrolla entre Perú y España, donde queda claro que más allá de las satisfacciones personales, la gastronomía, ahora más o menos lo iba apuntando con estas preguntas, es un gran negocio.
Sí. Por supuesto, bueno, es uno de los sectores más importantes de nuestra economía, eso es indudable. Y para muchas empresas es el gran negocio, sí.
¿Vamos a descubrir que hay otras visiones de los países que nos quedan lejos?
Por supuesto, sí. Pues porque yo misma lo descubrí. Que, bueno, pues en Perú hay un movimiento gastronómico un tanto diferente al que sucede en nuestro país, pues porque nuestro país está mucho más centrado en la creatividad, en la visión artística, mientras que en el Perú hay un movimiento que tiene mucho más en cuenta la situación social y la política. Y por supuesto que vamos a ver que hay otra gente, otros movimientos. Tenemos incluso, por ejemplo, en la novela, que hay mucha música. También he querido reflejar que en ese país hay un movimiento musical diferente que nos hace ver que esa gente también está en una evolución francamente interesante.
¿Nos hemos creído que nuestra dieta mediterránea es lo mejor del mundo?
Bueno, yo creo que sería muy arriesgado no pensar en otras cocinas como la japonesa, la cocina china, o precisamente la cocina peruana, la mexicana. Lo que considero es que cada persona necesita su alimento en su momento, y el saber qué necesitas tú en cada momento es alimentar tu intuición. No es que esta dieta, de forma como una prescripción médica, esto es lo que tienes que. El tienes que para la comida no funciona, porque tener que comer algo, ¿no? Ya esto ya suena mal, ¿no? El comer es un placer, y precisamente ya sabes que no es solamente nutrición, sino también pues te aporta mucho emocionalmente. Entonces hay que estar muy atento a la intuición, y a mí lo que más me fascina es poder comer un día japonés, poder comer otro día de otra manera, porque todas ellas son muy saludables. Digamos que lo que sí tenemos que abrir los ojos es a lo que no es saludable y que no cabe en ninguna dieta. Y eso, pues más o menos, lo sabemos.
Más o menos. Lo que pasa que estamos descubriendo las cosas, no sé si a golpe de titular periodístico, el consumidor final, si no va a hacer la compra con voluntad de leerse la letra pequeña y la letra muy, muy pequeña, a veces está perdido.
Sí, por eso el trabajo del periodista gastronómico es muy importante. Porque el periodista es el que tiene que esforzarse en hacer ese trabajo de búsqueda para luego ofrecer por lo menos unas ideas muy claras. Lo que no hay que leerse, o sea, no es el problema de leerse la letra pequeña, sino hay que tener una serie de bases estructurales. Saber, bien, todo es factible, y tomar productos azucarados es factible, todo es factible, pero ¿en qué cantidad? ¿Con cuánta medida? ¿No? Y hay otro tipo de cosas que evidentemente sabes que los platos preparados o el abuso de ciertos productos, pues es que es tóxico, simple y llanamente, es tóxico para tu cuerpo. Entonces es preferible, pues, por lo menos, tomarlo con muchísima moderación. Y sabiendo unos principios generales y, sinceramente, alimentando esa intuición del cuerpo, porque me dirás, no, Jamis, que a mí lo que me apetece es tomar helado sin parar. Entonces te puedo preguntar, bueno, ¿sientes un poquito de depresión? ¿Sientes por qué? Porque tu cuerpo está pidiendo muchísimo azúcar, por algo es, ¿no? Lo está pidiendo porque necesita como activarse, necesita. Entonces, quizás podríamos hacer otra cosa, es darle ese azúcar a través de la fructosa, es tomando mucha fruta y quitando otro tipo de alimentos que te hagan sentir más bajo, ¿no? Como por ejemplo platos contundentes de carne que te hacen sentir un poco más pesado y más bajo. Entonces tienes que ir buscar mayor ligereza, ¿no? Entonces, bueno, alimentando esto, sé que no es tan fácil como lo cuento, sé que puede ser un poco complicado, pero sí hay que despertar la inteligencia propia para saber qué podría venirte mejor.
Antes hablaba de las modas de determinados alimentos. Hay también una moda en convertirse en un gran chef. Los niños y las niñas hoy quieren ser chefs.
Claro, porque fíjate que hemos descubierto que es un arte, ¿no? Ha sido el arte inesperado, la cocina. Y hemos descubierto además que accedes a ello de una forma bastante fácil, ¿no? Todo el mundo tiene cocina, todo el mundo come, y afortunadamente en nuestro país tenemos el acceso al producto, ¿no? Que es maravilloso. Entonces, es divertido y además es muy agradecido porque haces algo que satisface al otro, que esto es como un principio humano, ¿no? Global. Entonces, hemos descubierto esta nueva vía. Y claro, y ahora está evidentemente en la tele, es que es muy, muy seductor, los platos son muy fotogénicos, es una profesión además muy fotogénica y muy interesante. Claro, pero a mí me parece fantástico que esté de moda. Maravilloso.
Dicen que de fútbol entiende todo el mundo, de cocina también.
Por supuesto, porque allí donde todos podemos opinar, imagínate.
Su padrino en la presentación de este libro, de Matar al Padre, es ni más ni menos que Ferran Adrià, uno de los creadores, no sé si más importantes del mundo, pero que aquí prácticamente le conocemos todos. ¿Se lleva bien con todas las figuras de la cocina, siendo periodista o habiendo sido, no sé si crítica, pero sí habiendo dicho muchas cosas sobre su trabajo?
Pues conocí a gran parte de los cocineros en un momento en el que todavía no habían, bueno, pues salido a primer plano de la escena televisiva ni de la prensa, pero me llevo bastante bien. Eso no significa que no hayamos tenido nuestras discusiones, incluso con el propio Ferran, ¿no? Yo trabajaba en la agencia IFE y recuerdo un teletipo que le vino muy mal y que incluso entró a la sala de prensa y me dijo, pero bueno, ¿y esto? A ver, que llevo 2 horas hablando y en los últimos 5 minutos dije una cosa y es por donde me pones el titular. Digo, tío, es que esto es así. Esto es así, no haberlo dicho. Pero estas cosas pasan. Sin embargo, creo que sí, que de ahí a... Creo que nos tenemos bastante respeto y admiración muchos de los cocineros y la relación está ahí, pero cada uno hace su trabajo.
¿El mejor momento del día es cuándo?
Desayuno.
¿Su plato favorito?
Depende de cada momento.
¿Qué le borra la sonrisa?
Casi nada.
¿Un lugar para perderse?
Garachico.
¿Cómo le gustaría ser recordada?
No me preocupa.
¿Y si le pido que comparta una canción con nosotros?
Pues como lo he recordado antes, la canción de Canacu y el Tigre, que dice, si te mueres mañana, no te quedes con ganas de nada.
Pues nos quedamos con esta canción y con su libro en las manos, Matar al Padre, Janet Acosta. Mucha suerte, gracias.
Gracias.
Debe su vida a todas las tardes que vieron sus padres.
després de la secció un per un que ens ha portat la Montse Hidalgo, avui amb la Janet Acosta com a protagonista, amb la presentació del seu llibre, és aquell moment que ens anem a viatjar, com fem cada dilluns, per al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Amb Boris Weissman, perquè sempre ens explica, ens parla d'un tema relacionat amb aquest parc. I avui es parla de connexions.
Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weissman.
Sabíeu que al Parc Natural tenim una connexió entre la capçalera dels rius i el mar?
El bosc de ribera són els arbres que creixen a banda dels rius i que fan de corredor natural entre la part alta dels rius i la bocana. Resseguint els rius, arriben a connectar l'interior de Catalunya amb l'Empordà. Aquest bosc estret i llarg està format per arbres com l'àlbers, pollancres, salzes, tamarius arran d'aigua i oms i freixes segons el terme. També fan boscos lineals al llarg dels recs i els canals entre els camps d'arròs i que donen un valor paisatgístic molt característic de l'Empordà. També donen ombra per poder passejar a la fresca durant l'estiu, però sobretot donen suport a una gran biodiversitat. Les seves capçades són un hàbitat molt important per molts ocells, com el picot garser, el xot, l'oriol i altres animals que ens ajuden a controlar les plagues d'insectes i d'arrossegadors. També serveixen de dormidor als martinets i als corbs marins. Els peus d'aquests arbres permeten que les llúdrigues facin els seus caus i les arrels donen protecció a molts peixos autòctons, com la babosa de riu. La seva escorça fa forats i esquerdes on s'amaguen ratpenats el picassoques blau i el raspinell. Aquests arbres fixen la llera del riu i eviten l'erosió que pot provocar les crescudes d'aigua. També frenen les riuades, fent més petits els seus efectes. Us animeu a passejar lentament al llarg del riu amb uns prismàtics i escoltant els sorolls dels seus habitants?
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.
El Parc a la Ràdio amb Boris Weissman, sempre explicant-nos coses, temes relacionats amb aquest entorn, amb el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Bé, és aquell moment que la música ja ens portarà fins a arribar al punt de la una amb un altre dels temes que està a la llista d'aquest set capdavanters, com és el que ens porta el grup Sutrac, el tema Immortals.
Acceptar que per guanyar hauràs d'haver perdut abans i és que
Sotrac amb aquest Immortals. Quasi ja ens queda poc per arribar ja al punt de la una. Al punt de la una per posar ja el punt i final en aquest, podem dir, hora i quart de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Avui, doncs, amb la programació canviada, alguns temes de la primera hora els hem passat, algunes seccions, més ben dit, de la primera hora els hem passat a la segona hora, i algunes seccions avui no els hem tingut. Esperem ja que dilluns, si tot va com ha d'anar, els puguem tenir els Matins en Xarxa tal com tocaria el dilluns. Demà dimarts segur que sí, que ja tindrem el Matins en Xarxa, tant de la primera hora com de la segona hora, amb les seccions habituals. Res més, només agrair-los la companyia, agrair-los l'atenció. Us deixo ara amb l'informatiu que ens portarà l'Abel, i seguidament els esports que ens portarà l'Ivan García al Zona Mixta.
Tot allò que comença, ja ho sabeu.
Gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció, i demà hi tornem. Adéu-siau.
Allò que comença, ja ho sabeu. Ja ho sabeu.
Ràdio L'Escala.